Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Albert Sánchez Piñol, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Estàs, què estàs, desbordat, sorprès, al·lucinat, espantat?
Tranquil.
Sí, home, vull dir, molta calma, no? Vull dir, no, això ho diu tothom. I és veritat que la millor promoció que li pot fer un llibre és que el prohibeixin. Això ho saben tots els editors del món des del principi dels temps. Una altra cosa és que, encara que això sigui beneficiós pels interessos del llibre, és una mica desagradable. Va ser desagradable.
Va ser desagradable.
Sí, home,
anem a pams, perquè tu ets el principal protagonista del que va passar a Holanda i, per tant, m'agradaria, ja que tenim aquí, que expliquessis exactament què va passar dimecres i dijous. Primer dimecres a Amsterdam.
Sí.
Aviam.
Bueno, això és una d'aquestes coses de promoció que fem els autors, sense cap més novetat especial, i havia programat dos actes en públic, a part de les entrevistes amb periodistes. Un, com tu dius, el dimecres a Amsterdam i el dijous a Utrecht.
Dimecres qui organitza?
Diplocat.
Diplocat.
Bueno, organitza, és qui lloga un local d'aquests tipus d'esdeveniments, de presentacions de llibres. Bé, molt bé, vull dir, però no va ser en absolut un acte polític, és que això no va haver-hi res de res, no és que no hagués cap estelada, és que no havia cap senyera, ni ens hagués agradat, ni tocava, és que era una presentació d'un llibre.
Sí, presentava un llibre.
Un llibre, sí, ja. L'únic, havia el logo de Diplocat, clar, perquè hi ha que lloguen al local, però qui ho presentava era un historiador holandès, vull dir, havia gent de l'editorial, públic, amb la seva immensa majoria holandès, i ja està. I
quanta gent hi havia, més o menys?
Res, no sé, entre 50 i 100 persones, difícil.
Val.
No, una cosa normaleta, així.
Feu la presentació,
sí.
I al final de la presentació
sí.
S'aixeca una persona...
Bueno, demana el micròfon una persona que havia assegut entre el públic i es presenta com a secretària de l'ambaixada i bàsicament comença a llegir un text que portava escrit. Això recriminant coses a la novel·la i dient... Però vull dir, d'una manera molt, molt barroera, uns arguments... És que jo ho dic...
I portava escrit.
Sí, portava dos o tres folis allà, que a més, clar, és que això ho feia que fos molt plom, no? Perquè la gent, el públic d'allà, li deia, bueno, però quina és la pregunta? Era evident que estava fent un míting, per dir-ho d'alguna manera.
I què qüestionava la història del text, per entendre'ns? El recorregut històric
del text? Sí, clar, ella no podia parlar de l'argument, perquè no sé quin sentit tenia. L'altre tampoc tenia gaire sentit, però és que deia coses totalment fora de lloc, que no són presentables històricament. Que si Felip V era molt estimat pels catalans perquè el van rebre molt bé a Manlleu. És que això ho recordo. És que era surrealista, no? O que el decret de Nova Planta va ser un gran progrés per Catalunya. Coses així, o sigui...
La gent, és veritat que hi havia gent que deia, bueno, vaig callar n'hi ha...
No, que la van acabar xiulant i escridassant. I perquè, bueno, que no, això no pintava res allà. I...
Tu vas respondre? Vas poder respondre? Va marxar? O...
Jo li vaig... No, jo l'única cosa que vaig dir és que em semblava molt trist que una administració pública enviés funcionaris a replicar un novel·lista al segle XXI, perquè això no és de rebut. I aquí es va acabar l'acte, perquè ja era el final, ja era les acaballes.
S'acaba l'acte, i l'endemà... Has d'anar a Utrecht perquè tens el mateix
però...
que organitza, això sí?
Sí.
L'Institut Cervantes,
sí.
Aquí sí.
Sí, sí.
I arribes a Utrecht o no?
No, perquè a primera hora del matí em truquen de l'ambaixada... Sí, de l'ambaixada, no del Cervantes.
Que no hi ha tractat.
Sí, no, clar. És que fa 300 anys del tractat.
Posen una pica en Flandes.
Exacte. Però aquest senyor que va llegir el text, perdona, és quasi...
Senyora.
Secretària de l'ambaixada.
Després, quan acaba l'acte, et ve a saludar i et diu, hola, soc el tal, o sigui, teniu alguna mena de conversa, o el tio se l'aspira i ja està?
No, se'n va.
Hola, soc la comissària de l'Inquisició.
Se'n va.
Com deia Sánchez, com jo, això, perquè es va presentar. Fa això i quan acaba l'acte se'n va.
Val. Anem a l'endemà. És a dir, reps una trucada a primera hora del matí, havies d'anar cap a Utrecht i et diuen que no cal que hi vagis.
Que ho lamenten molt. És tot això amb tota la cordialitat possible, eh? Que...
De bon rotllo, de bon rotllo.
Sí.
Bon rotllo.
No, però a veure, és que jo vaig intentar tenir bon rotllo amb ell sempre, perquè és que no, jo no tenia cap interès que hagués un sidral, perquè és que no és agradable, jo et dic. Però em diuen això, que... que l'acte s'ha suspès perquè tenen por que es polititzi. Aquí sí, jo que m'enfado una mica, no? Perquè els dic que, home, si no volen polititzar un acte, el millor que podríem fer és no enviar secretàries de l'ambaixada a polemitzar amb l'autor. No, però què
passa? O no suspendre-lo.
Clar, però això ja és cosa d'ells.
Qui parles? O sigui, qui truca?
Un de l'ambaixada.
Un agregat.
No. De fet, el primer dia ja em va trucar.
Ah.
Per això jo ho trobo encara més desagradable, perquè el primer dia em va dir, em va expressar els seus dubtes. No, és que això... Bueno, però què estàs dient exactament? No quedava gaire clar, no?
Respecte al
que no venia... Sí, que no venia ni a generar problemes ni a patir-los, no? Que ells sabrien. Però, clar, per això a mi em va saber encara més greu que després d'intentar tenir això, una relació el més cordial possible, per la tarda m'enviïn algú allà amb aquesta actitud, no? Aleshores, el segon dia, quan ells em diuen que s'ha suspès l'acte, molt bé, doncs s'ha suspès i ja està. I jo el que faig és, bueno, pues, com que tinc el dia lliure, me'n vaig per Amsterdam. Què he de fer? Vull dir, però mitja hora després em truquen, clar, un element que ningú havia tingut en compte, pel que sembla, que és l'editorial holandesa. Que hauríeu d'haver vist les cares que feien quan va parlar aquesta noia a Amsterdam, no? A l'acte d'Amsterdam, que ja ho van trobar una cosa absolutament impresentable. I l'editorial holandesa em diu que consideren que això és intolerable, que no, ells han parlat amb els Cervantes i no els han donat cap explicació de per què se suspenia un acte programat des de feia mesos, d'una novel·la sense cap contingut polític, i que, en conseqüència, pensen enviar una nota a la premsa holandesa.
No, de fet, el Cervantes havia cedit a l'espai sense més problemes, no?
Jo sempre he tingut molt bones relacions amb tots els funcionaris i treballadors del Cervantes.
O sigui, més que un problema del Cervantes, amb una dèria de l'ambaixada.
Sempre, sí. Jo després vaig estar parlant amb la directora del Cervantes i estava tan trista i desolada com jo. Bé, doncs, això que estava dient, de que l'editorial holandesa, com que això ho troba tan lleig, fa una nota de premsa. I és això el que ho esbomba tot, bàsicament. A Holanda, aleshores, clar, què volen? Els titulars de la premsa són l'ambaixada espanyola cancela un acte cultural. I aquí és on comença tot. I és això, és senzillament això el que va passar.
Clar, deus estar encara en estat de soc veient que això pugui passar, perquè a més el llibre... Aviam, és que
sí, sí,
vull recuperar...
Jo estic d'acord amb això que vas a dir.
El llibre està escrit en castellà?
No, però perdó.
Però
a més és un llibre que el que fa és relativitzar tant les coses.
Sí, sí, és igual, quan un llibre de ficció. És un llibre de ficció.
No. Però és igual, però quan van a reclutar gent, porten un senyor de la Generalitat, quatre tios portant-lo perquè ja no pot caminar i l'han de portar com si fos en una cadira, una cosa perquè pugui cagar allà mateix, i recluten gent per Catalunya, i després els que recluten els deixen... És a dir, el llibre és l'antítesi del llibre romàntic o èpic. És un llibre amb molta conya, relativitzant molt les coses i donant una sèrie d'informacions sobre el propi Rafael Casanovas, en fi, no precisament èpiques ni bíbliques.
Però és que estàs caient en la trampa, Xavier. És a dir, quan un...
Jo no estic caient en cap trampa. Et dic que és més greu que considerin...
Deixa'm dir-te quina. És a dir, la trampa és que un ministeri decideixi ser censor d'una novel·la.
Però si jo no hi cap... Et dic que, a més, a sobre són burros.
No, però burros ja ho sabem, però en qualsevol cas, encara que el llibre fos un llibre èpic d'estil romàntic dels més abrandats de la història. És una novel·la.
Et dic que sí, que tindria el mateix dret, però és que a sobre...
Però jo vull recordar, vull recordar que aquí, salvant totes les distàncies i amb tota la humilitat, a mi m'han reconegut en pregunta parlamentària preguntada per Convergència i Unió que van intentar vetar-me una conferència a Equador en la que anava a parlar d'Orient Mitjà. És a dir, si Victus, tu, com bé dius, té una mirada crítica i, per tant, sí, i se n'enteren, jo anava a parlar d'Orient Mitjà. Jo crec que encara Espanya no està a Orient Mitjà, encara no hi és, eh? I van mobilitzar un ministre, que va trucar en persona a un ambaixador, un ambaixador i un cònsol, per intentar frenar això. I quan Convergència, que m'ho va dir el Duran, em va dir, preguntaré parlamentàriament, li van reconèixer. Està reconegut en pregunta parlamentària, ho va publicar l'Ara, aquest estiu. El Miquel Calçada va fer un tuit ahir explicant que la secretària famosa de l'Albert ja li havia muntat un número en un altre acte a Europa. I encara diré més, el Sala Martín ha tingut problemes de la mateixa naturalesa. I a mi em va explicar a l'anterior cap de la policia de Catalunya,
el Prat, el Manel Prat,
el Manel Prat, que havia de fer un congrés a Romania sobre seguretat, que el ministeri també va vetar. Per tant, ja no estem parlant de que hi hagi una secretària divertida que es dedica a passejar per Utrecht. Mm. Estem parlant d'una... I, a més, ho reconeixen, perquè ho ha reconegut el Cervantes, ho va reconèixer en el meu cas, ja dic, de manera parlamentària, etc etc. Per tant, aquí el que hi ha és un estat amb vocació censora. I vull dir una frase, sí, perquè la vull dir. Quan un estat comença a perseguir novel·listes, està en descomposició.
Perdona, Pilar, eh? No veig la...
Estan descomposició.
Estan d'acord en això, no veig la trampa en què he caigut jo.
No, la trampa era que ells podrien... No, la trampa era jugar...
No podria ser d'una altra forma.
La trampa era jugar el contingut del llibre. És que és igual el contingut del llibre.
Sí, és igual, però sí, a més,
perdoneu-me.
És ponderat i relativista.
Acabem a parlar del protagonista, després ens convertim tots plegats a la tertúlia, però acabem. L'únic, el Màrius, que feia un comentari que era ficció.
És que és ficció, és clar, és com, jo no sé, jo feia broma quan ha vingut l'Albert, dic, ara t'imagines que un dia prohibiran un llibre de ciència-ficció perquè passa a Venus i és impossible que...
Bueno, això potser estaria bé, estic fart, de tant ciència-ficció.
No, però em refereixo, escolta tu, és que amb un novel·lista ningú li demana que sigui fidel als fets, d'entrada. Tu escrius el que et sembla, el que vols, el reinventes... Escolta, la ficció és això. Tenir por ja de la ficció, vaja, és donar pobresa intel·lectual que a mi em
depimeix. Però com si fos història. Com si fos història.
Dues coses, perdona, Xavier, dues coses. Sí. La primera, jo vaig buscar i em vaig capbussar a buscar alguna declaració del Sánchez Piñol de fa 2 anys, vaja, quan el llibre va començar el seu recorregut. I vaig trobar una entrevista que et feia el Xavi Allent a La Vanguardia, ara, farà 2 anys, a l'octubre, farà 2 anys, que diu que qui queda pitjor el llibre és la classe dirigent catalana.
És evident.
No és una història de bons catalans contra mals castellans, de la gent de dins contra la gent de fora. La perspectiva és catalana perquè català és el protagonista. Jo crec que amb 4 ratlles ho dius tot.
Sí, no havia cap voluntat ni de fer un pamflet ni de fer, com s'ha dit, una novel·la romàntica del segle XIX. És que no és això.
Bueno, i si fos, què?
I si fos, què?
No, però és que a sobre això...
És que la novel·la és una gran novel·la, és evident.
Deixeu-me, però l'únic que et dic és... Això passa. I dius, bueno, pues el ministeri, o l'ambaixada, o no sé què. Però jo crec que el dissabte passa una cosa que jo crec que és
Moragues.
Més sorprenent encara, que és quan, després que Mariano Rajoy, no oblidéssim, diu al Foro de Vigo, perquè també heu buscat el que exactament va dir, que és una novel·la nacionalista, però m'ha gustat. Això és el que diu Mariano Rajoy. Diu, és una novel·la? Diu això. Doncs Jorge Moragas, que és una de les mans dretes, les persones que envolten el president del govern espanyol...
No són nacionalistes, són novel·les. Sí, dins el gènere... Jo també vaig estudiar literatura en uns anys que tampoc me'n refio massa, però hi havia novel·la romàntica, no sé, novel·la victoriana, però novel·la nacionalista no existia. L'altra cosa és que l'autor pugui ser nacionalista o un marcià.
Atenció al que deia... Atenció al que deia el Jorge Moragas.
Lo que ocurrió es que hubo un gran reportaje sobre si... un libro claramente manipulador sobre lo que es la historia de España y de Cataluña se podía presentar o no se podía presentar en el extranjero utilizando las plataformas del Estado como es el Instituto Cervantes.
Bé, això és una... per tu, Albert?
Home, això em sembla una mica mesquí, perquè primera, jo no vaig demanar mai anar al Cervantes. Segona, era un acte que estava convocat i a l'agenda des de feia mesos. Haurien pogut, si haguessin volgut, pel que fos, suspendre-ho, fer-ho molt abans. Tercera, que això es convertir a la víctima en culpable, no?
César Vidal podria presentar un llibre al Cervantes?
Com?
César Vidal podria presentar un llibre al Cervantes?
Però, a més, és que jo no sé si saben, aquest home sabia que era una novel·la. Perquè tal com parla, sembla que estigui parlant d'un assaig o alguna cosa així, que dones dades incorrectes o alguna...
No ho he llegit, no l'ha llegit segur.
No, segur, jo crec que va per aquí, però aquesta actitud de sobre el culpable és qui ha generat el problema, jo no he generat cap problema, el generen ells, crec. Si s'hagués fet aquell acte, normalment, ara no estaríem aquí, segur.
El divendres vam veure que a la pàgina web de l'Institut Cervantes posava que estava posposada.
Sí, això la posposada... Sine die.
Això és un eufemisme.
Com diu la Pilar, és sine die?
És que no té cap sentit que facin aquest acte més endavant, quan la presentació de la novel·la holandesa és ara, oi? Jo els hi vaig dir que no tenia cap interès per crear problemes, és que sí, que tenia la meva predisposició a arreglar-ho, això, però és que és un problema que han generat ells.
Entens alguna... Tens algun altre acte previst? De presentació de llibre a algun altre lloc del món
No, jo ja dic, algunes vegades amb la meva carrera literària he anat a actes del Cervantes i sempre he tingut molt bon rotllo. Jo he discrepat de la seva política en algunes coses, però he anat a Beijing, a Múnich, a Argentina, i mai hi ha hagut cap problema de res. Mm. Hem fet actes literaris.
Segur que els nazis
hi ha gent de cultura que també...
Sí, que et diuen que la seva voluntat és obrir-ho a tothom.
Comentaris amb pregunta, de la manera més ràpida possible. Això jo crec que encara no t'he escoltat. Després, Xavier Sardà,
jo crec que hi ha coses que es poden fer que són bastant senzilles, que són que surti el ministre d'Exteriors i que expliqui si això ha sigut fruit d'una dèria d'aquesta persona que per lo vist es passeja com vosaltres dieu, o si hi ha hagut una instrucció específica del ministeri, i d'entrada aquí podrem començar a tenir informació. Hi ha una cosa que ell diu, que és, escolta'm, això es va planificar i es va fer en el Cervantes. Si un entra a la pàgina web del Cervantes, com passa en tants altres estaments de l'Estat, per exemple, Tour España, amb la promoció de Barcelona i de Catalunya, per exemple, l'ICEX, amb la promoció d'empreses espanyoles, la normalitat de la gestió de la promoció de coses que tenen la seva seu o que són específicament catalanes i, per tant, espanyoles per part d'ens de l'Estat, és que el com absolutament quotidià i lo anormal és que sorgeixin aquesta mena de problemes. Això, des del meu punt de vista, pot haver passat o bé per una dèria d'aquesta persona o bé pot haver passat per el fet de que pel mig apareixi, com molt bé diu ell, a l'assumpte de Diplocat, que a fi de comptes és una institució...
Una mica de crítica, Joan, una mica de crítica.
Que a fi de comptes és una institució... Jo no sóc el teu fill, perquè tu ets una dona molt jove que no pots tenir fills de la meva edat.
És que mai,
Que a fi de comptes és una institució que la Generalitat ha creat absolutament fora de qualsevol ordre competencial, perquè la Generalitat no té competències en matèria exterior, i jo... Crec que o bé aquesta persona que ha pres decisions ho ha fet de forma unilateral i de forma estúpida, o bé pel mig ha hagut alguna mena de conflicte que, com us dic, jo crec que el ministre tindria que explicar, perquè si no, per la resta de coses, si on entra la pàgina web del Cervantes, què és el que hi ha arreu del món que té a veure amb cultura catalana i, per tant, amb cultura espanyola, són infinitat de coses. Així que el que ha passat amb tu és un error... és de mal gust i és una equivocació que, a més, permet que l'independentisme pugui tergiversar, que és el que es fa de les institucions espanyoles en relació a la promoció exterior de Catalunya.
No, l'independentisme i el federalisme.
És un error majúscul.
Calma. Albert Sánchez Piñol i seguim. Albert Sánchez Piñol, sisplau, per al·lusions directes.
No, és que no són al·lusions.
No.
No sé què dir-te. Mira, jo no cal ser gaire intuïtiu per saber que Diplocat i la diplomàcia oficial espanyola estan com el gat i el gos. Així que jo mateix, abans que es fes això, vaig intentar prendre algun tipus de prevenció, oi? O sigui que ja vam fer aquest esforç i vam procurar que no coincidís ni en l'espai ni en el temps, els dos actes. Un era a Amsterdam un dia i l'altre era el dia següent a Utrecht. I ja està. No havia la possibilitat, per exemple, que coincidís el mateix dia i haguéssim d'escollir una cosa o l'altra. A part d'això, l'editorial holandesa estava encantada amb tots dos actes i no hauria d'haver hagut cap problema si haguéssim posat...
No hi hagués hagut d'haver cap problema. Estic absolutament d'acord amb
tu. Xavier Sardà.
Els instituts Cervantes de tot el món, que n'he visitat bastants fent un programa de tele de viatges, recordo el de Pequín, per exemple, és a dir, són uns llocs extraordinaris dels quals l'activitat cultural que fan, com és evident que ha de ser, és bastant notable. Però, en tot cas, hi ha molta gent que aprèn espanyol en tots aquests llocs. Però és senzillament ridícul. És vergonyós que la presentació del llibre que sigui... Home, el que sigui, aviam, de qualsevol novel·la que es publiqui al nostre país s'hi pugui presentar. Però màxim si, a més, són catalanes. És a dir, jugar la carta de dir, no, és que és una novel·la nacionalista i que tergiversa la història. I dius, però, escolta, Moragues, qui ets tu per considerar quin llibre es pot presentar i quin llibre no es pot presentar en un d'aquests instituts? És a dir... tu estàs relativitzant si el Ramon Llull o si el Puntcat té sentit. Jo... No hi arribo en aquesta part de la conversa. El que dic és que hi ha uns instituts Cervantes on, evidentment, si no hi tenen cabuda els llibres en català, O de, per, millor dit, els llibres d'autors catalans.
Però el fet és que n'hi tenen.
Que, sí, n'hi tenen, però el senyor Moragas justifica que no s'hi hagi presentat. És que, esclar, l'Alicia, del Partit Popular, l'Alicia Sánchez de Camacho, estava a TV3 en directe en el moment que coneixem aquesta notícia. I jo vaig dir, què diràs ara?
I va estar molt més encertada
ara,
que el Moragas.
Jo vaig dir, què diràs ara, noia? I la noia va dir, perdoneu, crec que això, no sé quin és el mar de fons, però crec que és un error. És a dir, s'han de poder presentar tots els llibres amb totes les visions distintes de la interpretacions diferents de la història, i em sembla que això és una... I a més va parlar del president del govern, que l'havia llegit gustosament. Sí, sí, ja està. I llavors el tio, el Moragas, català per cert, crec.
Sí, sí,
no m'equivoco,
sí, no?
I dius, però de què estàs parlant?
No sembla que no gaire lector.
Però de què estàs parlant? Va, vosaltres sabeu quina és l'estructura?
Com deia el Màrius Jolbert, jo crec que no l'ha llegit. Escolta,
no, jo... Sí, em sembla tot un horror, eh? O sigui, quan més vaig donar-li bòlotes, em sembla un horror. Em sembla que no... Vull creure que això és un excés de cel d'un funcionari. T'ho dic molt sincerament, eh? Entre altres coses, saps per què? Perquè anar amb dos folis escrits a llegir-ho és que algú ha volgut fer mèrits. Una altra cosa és que tu diguis, escolti, li prohibim un acte, no sé què, tal, però... intentar, doncs, fer una justificació és perquè després això devia anar a còpia, amb la...
horrorós.
Amb la valija d'exteriors.
Mira que bien lo he hecho.
Lo he bordado, ministro. Perquè jo crec que això... Jo crec que això, vaja...
Títol de sèrie, lo he bordado, ministro.
Sí, no, vull dir, jo crec que això podria ser una explicació plausible. I llavors surt intentant-li donar cobertura, doncs, un assessor del president, com és Jordi Moragas, i ell què fa? Sense haver-ho llegit, intenta justificar una cosa que, escolta...
I ho empitjora.
Ho empitjora, clarament, perquè ell hauria pogut dir... segurament ens hem equivocat, ja, segur el ministre li diré que truqui amb Albert Sánchez Piñol, no, i aquí hi ha hagut un malentès, i ho haguessin matat. Sí, que de cada cosa que passa en aquest país, ostres, diguem, en convertim un problema, tenim... El problema és molt més gran. Mira, jo crec que quan Rajoy s'endú el Victus per passar les vacances l'any passat, intenta fer una picadeta d'ull, Intenta fer una picadeta d'ull. I, escolti, jo... fins i tot m'agrada llegir els llibres que es publiquen a Catalunya.
La versió literària de Àvola Catalana a la Intimidat.
Vol dir que hi ha aquesta picadeta d'ull. Ara, és que... Tot el que ha passat, és que no ho pots agafar. O sigui, intentar buscar alguna justificació, en fi, és que és un insult d'intel·ligència. És un insult d'intel·ligència. Jo crec que aquí, bueno, hi ha gent que ha demostrat que no entén res de la vida, és a dir, que no pot estar al front d'una institució o ser la primera secretària d'una ambaixada, dit amb tot el carinyo i tota la presa.
Mira, jo un dels primers llibres que vaig escriure es deia Pallassos i monstres, i era una crítica a 8 dictadors africans, l'únic del qual quedava al poder i queda és Obiang Nguema, que és un individu que el seu país, fins i tot com africanista, et puc dir que n'han hagut rumors i acusacions de canibalisme.
Perdó?
Sí, sí, és una cosa que seria molt llarg d'explicar.
De canibalisme?
Sí, sí, dins del món ritual africà, relacionat amb el poder polític, seria molt llarg d'explicar i molt interessant.
Menjar-te els teus enemics.
Algo així, sí, per aquí va la cosa. Bé, doncs, jo vull recordar que crec que va ser l'any passat o aquest, el senyor Obiang Nguema va ser convidat a parlar i va parlar a l'Institut Cervantes.
Fotos, sí, va bé.
És que és així. Aleshores, si en el moment que jo publico Pallassos i monstres m'arriben a dir que un dia a mi, per publicar una novel·la, baterien un acte compromès al Cervantes, però l'Obiang Nguema acabaria...
Es va celebrar al final, sí?
Ho bé, deixa'm l'acabar.
Sí, sí. No, que sí, home, que pregunto favor, si es va celebrar.
És que me'l talleu cada 10 segons.
L'Hormiguero va ensenyar la foto amb el Rajoy.
Gràcies, Pilar. Ara sí, en parlem, sí. Tenim tot el temps del món, perdona.
No, doncs això, en essència és això, no? Vull dir que és una qüestió de política i d'estètica, que a actes de presentació d'una novel·la els acabis vetant i, en canvi, hagis tolerat, hagis obert les teves portes, encara que sigui d'una forma discreta, a un dictador com Obiang Nguema.
Passa amb un institut Cervantes, dius, eh?
Sí, sí.
Bueno, lo de Guinea respon molt més a una lluita de real polític, no? Guinea és un país molt petit que té una bossa de petroli immensa a sota i França i Espanya...
D'acord, però hagués estat molt estètic que el dia després de la conferència de l'Obiang hagués sortit el senyor Moragas o el de Torn a criticar allò.
Però sí que va passar una cosa. Va passar que ell va dir, gràcies al rei que ha fet gestions perquè jo pugui fer això.
Exacte.
I la Casa Real l'endemà, sí que és cert. Que va dir que no tenia res a veure.
Lluita la que miren cap a un altre costat per tenir el favor de Guinea Equatorial per al tema del petroli.
Per tant, diguem-ne, un pot ser canibalista, però ser convidat com a gran intel·lectual pel Cervantes és també... No, a veure... ja sé que cada dia tornem a començar, i com que cada dia tornem a començar no hem de tenir memòria. És a dir, no recordem que el senyor Margallo va enviar un llarguíssim patracol de papers, al voltant de 200 pàgines, explicant com havia de respondre a qualsevol ambaixada o consulat, a qualsevol acció que fessin oficialment els catalans.
Però fins aquí és la seva feina.
Jo segurament no us els devíeu mirar, jo sé que me'ls vaig mirar, i també parlava de literatura, O sigui, en el protocol sortia tot. Sortia allò, els actes que tinguessin a veure, o que diguem-ne, que animessin a la població a alimentar el discurs contra Espanya, etc. I, per tant, en conseqüència, des de la perspectiva primària d'algú, no parlo del Rajoy, que deu estar per altres històries, estic parlant d'algú que diu anem a controlar el món, perquè ara estan controlant el món. Home, si no m'hagués passat a mi el que em va passar, si no li hagués passat en el Prats el que li va passar, si no li hagués passat a l'Alcalçada el que li va passar, si no li hagués passat al Xavier Salamartí, potser no li hauria passat el Pinyol. No em digueu que ara hi ha una secretària d'una ambaixada que s'ha tornat una mica l'ela. El que hi ha és, per les raons que siguin, la convicció de que en aquests moments, que són moments crítics i és un moment de confrontació, s'han de defensar. I, per tant, consideren que defensar-se implica tapar la veu, que jo crec que és la forma més grollera de defensar-se, tapar la veu a qualsevol que li sembli discul. Clar, la Victus, 1714, la diada, vam sumar, van dir blanco i en botella leche, este tipo es peligroso, i apa. Però jo, més enllà, la reflexió més de fons, a mi em sembla que s'han de dir tres coses. La primera és que en el moment en què s'arriba a la censura d'escriptors, d'escriptors reconeguts de talla, és a dir, que estem parlant, diguem-ne, de... anem a matar el Cervantes de l'època, eh? És a dir, anem pel boc gros, pel gros. I en el moment en què s'utilitza el recurs públic i el diner públic per perseguir gent per diferents llocs del món, aquest és un estat que té uns problemes enormes. Els té enormes. I tenen a veure amb les llibertats i tenen a veure amb la democràcia. Jo ja entenc, Joan, perquè estàs aixecant no una mà, sinó les dues, deus estar excitant molt.
Espera, no quedes 50 minuts de 30 segons com
a l'altre. Ja entenc.
Acabeu, oi, per això, Pilar, sisplau.
Escolta, això no és de qui la té més llarga, perquè més llarga la tens tu, eh?
No,
és a dir...
Calma.
Ja entenc que el xalet no...
L'Albert posava cara d'estany i dic, no, això no.
És que no...
Tranquil.
És increïble que el Cervantes censuri un llibre i la primera secretària se'n vagi prèviament a Amsterdam per llegir un patracol escrit que algú li deu haver passat, i al final resulta que la culpa la té Diplocat, i amb una mica de sort la culpa la tindrà el Pujol, que ara té la culpa de tot, és l'esca de tots els mals. De tant en tant, de la mateixa manera que aquesta taula hi ha hagut autocrítica en temes propers als que tenim un altre sentiment, de tant en tant, Joan, no t'aniria malament, és que no fa mala salut. És a dir, hòstia, això ho està malament, això ho fota malament, estan nerviosos, estan histèrics. Per què? Per què ho estan? Perquè, i resumeixo i acabo, estan nerviosos perquè en lloc de fer com els anglesos, resoldre les coses per la via democràtica, les resolen per la via censora. És el no a tot. És el no a que parli aquest senyor, és el no al Victus, és el no a votar, és el no, etc. És una manca profunda de sentit democràtic de com es resolen els conflictes.
Tu també li treus una mica de partit,
com es resolen els conflictes.
Els errors,
com,
evident.
No, això no és un error, és una ofensiva.
No, és un error. Els errors evidents que cometen aquesta gent, tu els hi treus, bé, el teu...
Ens acaben de passar la foto del senyor Obiang a l'Institut Cervantes.
Sí.
Jo avui voldria aixecar una bandera, que és la de la literatura i de la llibertat.
Totalment. És que és un error que han comès, és gravíssim.
El tema és aquest.
Tot que és una pífia.
Tot l'altre són observadors...
Aquí hi ha una pregunta fora de Sergi Espinyol.
Amb les ulleres mal posades.
Malauradament, però, evidentment, això és un impacte publicitari.
Home...
És a dir, jo diria, d'una banda, és a dir, primer...
Els censors sempre són rucs.
Cap a l'obra. És evident que és una empenta tant a Holanda com aquí.
És evident, això. Sí. Vull dir, cada acte té una conseqüència, oi?
Es fomenta allò que es proscriu.
Sempre.
Saps com van anar les vendes o al cap de setmana? Tens idea o no?
No ho sé.
Encara no, eh?
Sé.
Però les vendes ja fa tant de temps que li van bé.
Sí, potser els comprarà tots.
L'ambaixada
els comprarà tots.
S'està comprant l'ambaixada tots.
I ja està, vull dir... Però a veure si m'explico. Ja dic que això, evidentment, que és una promoció pel llibre, però no ho fa menys desagradable. Jo no anava allà a buscar això. Quan aquest home, el Moraga, es diu que es volia aprofitar les plataformes de l'Estat per fer promoció, això no és cert. O sigui, això era un acte com qualsevol, però que havien arribat a un acord perquè es fes l'editorial i el Cervantes, i no sé exactament la iniciativa d'aquí, sí, que jo no vaig demanar mai.
A tu dius, presenta el llibre Holanda i es presenta l'entrega al Cervantes.
No, i normalment jo no vaig a aquestes promocions a l'exterior, perquè és que són molt cansades, i què vols que et digui, tu? Ja arriben que estàs fart, eh? Però aquí l'editorial holandès havia fet un esforç especial, em semblava lleig no anar-hi, justament perquè havien estat perseguint el llibre des de feia molt temps, i és per això, no? Però aleshores que es busquin aquestes coses, sí, és lleig, és molt lleig.
Tu creus que això també és una publicitat cap a la baixa?
I tant.
Segurament, és que tot va lligat. És veritat que es pot parlar d'errors, però quina casualitat que només hi ha errors cap a una banda, no? Vull dir, no van cometre aquest error amb el, ja et dic, amb l'Obiang o amb dotzenes i dotzenes d'autors que estic segur que han presentat obres al Cervantes amb un to polític molt, molt més marcat que això, que ja dic que mai ha intentat ser un pamflet, que és una novel·la. És que ahir sortien quatre pàgines de crítica al principal diari d'Holanda que deixaven la novel·la molt bé. No parlaven de política per res. Bueno, al final havia una petita columneta on et deia que l'editorial holandesa ha presentat aquest llibre coincidint amb els esdeveniments socials i polítics que ara mateix hi ha a Catalunya. Això és tot. Eh? Però a partir d'aquí...
Has rebut algun suport d'algun escriptor o no?
No, no... No especialment.
Ara podem passar a signar un paper prolongat.
Pel silenci de la intel·lectualitat espanyola davant d'aquests fets és molt preocupant.
No, però en aquest cas és també la catalana, eh? Diu sí, que sí. Cap, eh?
Tothom.
No,
la catalana jo crec que ha sortit diversos articles.
Ha dit que no n'ha rebut.
Però no, pues, també. És a dir, no sé, la Mat, que ara fa aquestes coses en el País, podria dir, em sento allò molt preocupada pel que ha passat a Sánchez Piñol o als Cercas, que també fan aquestes coses, no? Aquests estaria bé que ho diguessin. Tampoc li cal.
Escolta, per cert que...
ara Víctor Articles, els altres
Víctus, ja. Ja vas dir quan vas venir l'última vegada aquí, sí, que l'estaves treballant.
Sí.
Acabada o no?
Sí, gairebé, sí.
Per quan?
Segurament pel Sant Jordi de l'any que ve.
O sigui, pel Sant Jordi de l'any que ve hi haurà ja el...
Sí.
Tens títol o no?
Bueno, sí. És que tot és provisional. Aleshores, quan surti...
Puc saber el provisional quin és o no?
Bye, Víctor.
Sí o no?
Clar.
Bye, Víctor.
És una llicència literària, però crec que va molt bé. Ara, és provisional.
De quantes pàgines estaríem parlant?
Bueno, no serà un totxo com aquest, però...
Déu-n'hi-do.
Sí, no, a més s'explicaran coses que jo crec que són molt interessants i molt poc conegudes, perquè...
Per exemple?
El 1614 ho ha eclipsat tot a nivell històric, però la gent sap molt menys que la guerra encara va continuar, que les muntanyes catalanes estaven plenes de guerrillers. El 1719 hi havia tants guerrillers que quan va esclatar una guerra entre França i Espanya, l'exèrcit francès que va atacar Espanya va oferir al principal líder d'aquests guerrillers, el famós Carrasquet, que sí, s'incorporaven a les tropes franceses, en cas de victòria contra Espanya, restaurarien les llibertats i constitucions catalanes. I qui va ser el general que va oferir això al Carrasquet i als catalans muntanyencs, guerrillers? El mateix mariscal Berwick, que havia expugnat Barcelona. Clar, si això no és un pacte fàustic per excel·lència, què és el que seria, no? Llavors, això narrativament és que dona una assistència d'aquestes de bàsquet fabulosa, no? Com donar això per una novel·la. Però vaja, té més continguts.
I el Martí, com el tenim?
El Martí està per allà fent de frontissa entre Berwick i Carrasquet, que no poden haver-hi dos personatges humans més allunyats l'un de l'altre, no? Una entelèquia de Versalles és absolutament retorçada i maquiavèlica, i l'altre un guerriller popular que, bueno, que tenim moltes dades d'ell.
Tenim ja la segona obra, la segona part, per entendre'ns. En el teu imaginari en té més?
Sí, en el meu imaginari sí. Sí, passa és que també m'agradaria fer altres coses i tornar a les novel·les de monstres i d'elements fantàstics, que jo m'ho passo molt bé, també, no? Però a mi m'agradaria explicar tot el segle XVIII des dels ulls del Martí Subiria, perquè és un personatge que et permet això, no? Sempre amb una mirada ancorada al setge de Barcelona.
A mi fa il·lusió
que... Quan a un escriptor té una segona part d'una obra i comença a escriure i acaba la segona part de l'obra, ja visualitza quants li queden o no? O fins que no s'hi posa, no s'hi posa?
Abans de començar la primera jo ja tenia visualitzat uns quants llibres.
Quants?
Tens tots programats, home, no ho sé exactament... Però perquè això vés a saber si es farà, no? Però arriba fins a la Revolució Francesa. Això està inspirat en un personatge català que va existir realment, que va viure 100 anys a l'exili després de la Guerra de Successió. Aleshores, jo vaig pensar, esclar, si a un individu li agafa el setge de Barcelona molt jovenet, arribarà als 100 anys i veurà la Revolució Francesa. És a dir, la seva vida serà un pont entre el món anterior a la caiguda de Barcelona i el món de modern.
Però tu et refereixes al famós Carrasclet, que va ser Miquelet, que va néixer a Capçanes... Segon...
Sí, senyora, té una estàtua a Capçanes.
Carrasclet és un tipus molt... Bueno, ara diré una frivolitat, però jo, jo vaig tenir un gat que es deia Carrasclet en homenatge a un personatge històric. Escolta'm, a vegades... Sí, teníem un gat que es deia Carrasclet.
Em permeteu que vagi a la publicitat?
Escolta'm, no ens fem res dels nostres herois.
Perquè ho dic perquè avui...
Una dada.
Espera. Sí.
Mirant la memòria, mirant la memòria de l'Institut. Mirant, mentre parlàveu...
Un gat i una raura a casa.
No, és veritat. Vam cuidar molt.
Claro, bo que era un gat i no un gos.
Era un gat heroic. Era un Miquelet.
Joan.
Sisplau. Per contextualitzar la intervenció de la Pilar, que m'ha semblat exagerada com...
Sí.
Com
oh,
tan sols una dada de la memòria de l'Institut Cervantes. L'any 2013 es van fer arreu del món 44 cursos de català organitzats per ells, d'ells 7 a Madrid amb 174 persones matriculades, 147 activitats arreu del món de promoció de la cultura catalana, i el Cervantes té un conveni amb l'Institut Ramon Llull des de l'any 2004. O sigui, Capilar, crec que convertir una qüestió puntual en general per part teva és enganyar amb voluntat d'enganyament.
Molt bé, ara que ja t'han passat tota la informació, et diré.
No, no, l'he buscada jo, ho aprenc de tu.
Et diré que primer, jo he dit, quan estava, no sé si s'ha sentit, que la culpa no la tenia el Cervantes. Perquè en el Cervantes hi ha gent que estima, hi ha gent, en el Cervantes hi ha funcionaris, i hi ha gent que estima la cultura amb independència de les dèries ideològiques. I he dit, i he tornat a dir, que com que comencem a tenir molts antecedents, entenc que estem parlant de l'actitud del Ministeri d'Exteriors respecte al paper que determinats catalans tenen al món.
Ja
i com que he dit
mica,
això... No, perdona, no he reculat gens, sí. I et reto a que tornis a escoltar-ho tot i sentis quan jo he dit lo del Cervantes. No, és que ets un mentider compulsiu, i com que menteixes permanentment, et penses que la resta ho fan.
Ara vindrà el moment bombardeig de Barcelona.
Jo penso el que penso. I repeteixo el que he dit des del començament. El Cervantes no crec que en tingui la culpa. Aquí hi ha unes directrives del Ministeri d'Exteriors que ja han actuat en altres persones i que ja en tenim la confirmació d'ells. I jo et repeteixo, escolta'm, salvant totes les diferències, per Campiñol és un dels grans, però escolta'm, anar a fer una conferència d'Orient Mitjà a Guayaquil, que té a veure amb el Ministeri d'Exteriors espanyol. Per què envien allò tres bucs importants, com és el propi ministre trucant amb un ambaixador? El propi ministre! I això també ho justifiques. Què passa? T'agrada la censura, Joan?
Hi ha un matís important. M'han trucat de l'ambaixada d'Uganda dient que... Permeteu-me, això és important. És a dir, han dit que com a caníbal, l'Obiang és un merda seca. Perquè el caníbal bo era l'Idiamin de...
Només menjava tapes.
Som els 99 minuts. D'aquí us més parlarem dels fets històrics, perquè ahir sortia un article de l'Albert Sánchez Piñol, que es titulava 1714-2014, sobre respostes que ell mateix donava a dubtes que hi havia sobre el que van passar els fets de fa 300 anys, i avui hi ha un article a la mateixa Vanguardia, escrit per Francesc Granell, parlant de Rafael Casanova i el procés català. De seguida contrastem el que n'opina d'aquest article d'en Granell a l'Albert Sánchez Piñol a partir de la perspectiva històrica que hi feia a la mateixa Vanguardia.
El perquè de tot plegat.
Perdoneu. Seguim en directe a les 9:24 minuts amb el Màrius Carol, amb el Xavier Cerdà, el Joan López Arec, la Pilar Rahola i amb l'Albert Sánchez Piñol. Per cert, que el teu pare ha piulat fa uns moments al programa dient: soc el pare del Sánchez Piñol. I això del trec m'ha semblat molt lleig i punt final. És com tu.
Molt bé.
És com
no,
tu.
Com ell no, perquè ell escriu unes quantes pàgines.
Quan jo crec que és com ell, perquè és dels que...
Tenint aquests suports, quina solidaritat
necessito. Com has dit ton pare per retuitejar-lo?
Sí. Manel Sánchez Piqué.
Manel, espera, l'hem de buscar.
Ahir vas fer un article, Albert, on jo vaig fer una síntesi del que escrivies. Sí. Els fets del 1714 han generat tants esforços revisionistes que és impossible encabir en un article tots els arguments del megàfon negacionista. Vet aquí els principals. Pares del discurs de Casanova l'11 de setembre, que deixava ben palès que els catalans lluitaven pel rei i per Espanya, que és el que es deia, sí. I tu dius, en efecte, l'últim delegat del govern català, en circumstàncies extremadament patètiques, invoca que la lluita catalana és per la llibertat de tota Espanya. Allò que el revisionisme no diu és que el significat de la paraula Espanya era radicalment diferent de l'actual. Els historiadors han definit d'Espanya del 1713 com un estat compost, una mena de sistema confederal. És a dir, que la darrera proclama de Casanova era perfectament coherent en la defensa de les llibertats i constitucions. En qualsevol cas, Sabeu d'on han tret els autors revisionistes el fragment de la proclama espanyolista de Casanova? De Castellví. Francesc de Castellví va ser un exiliat austriacista que va escriure les monumentals narracions històriques, guiat pel desig d'immortalitzar la lluita dels catalans per les seves llibertats. Què fa el revisionisme? De les més de 5.000 pàgines de Castellví, n'agafa un fragment minúscul i n'esclou les altres 4.999 pàgines. Bravo. De fet, l'última diada, el PP va pagar perquè tota la premsa catalana publiqués aquest fragment el mateix 11 de setembre, descontextualitzat. Avui, en Francesc Granell, a les mateixes pàgines de La Vanguardia, escriu un article que es diu Rafael Casanova i el procés català. I escriu, la proclama de Casanova com a conseller en cap el mateix 11 de setembre del 1714 il·lustra clarament aquesta sintonia. La proclama deia concretament el següent. Se fa saber a tots que la deplorable infelicitat d'esta ciutat, en què avui resideix la llibertat de tot el Principat i de tota Espanya, però com tots se confia que tots com verdaders fills de la pàtria, amants de la llibertat, acudiran als llocs senyalats a fi de derramar gloriosament la seva sang i vida per son rei, per son honor, per la pàtria i per la llibertat de tota Espanya. Deduir d'aquestes paraules que Casanova lluitava per la independència de Catalunya és, doncs, una invenció que s'ha vist fonamentada en els últims mesos després de la sentència del Constitucional sobre l'Estatut Maragall i per la pressió d'alguns partits polítics i grups socials aprofitant el tricentenari i les friccions de governança a Moncloa i Generalitat. I acaba. L'independentisme català mereix tot el meu respecte, però no s'hauria de basar en reinterpretacions errònies de la història real d'aquest país i de les relacions de Catalunya amb la resta d'Espanya.
Però ell fa una aclaració, perquè alguns... És a dir, jo crec que... No vull rectificar, eh? No. Fa una aclaració que intenta explicar que l'Espanya de la que parla Casanovas, en la línia del que deia Albert Sánchez Piñol, no era una Espanya, no era una Espanya unificada, sinó que eren com dos Espanyes, diguem, que funcionaven cada una pel seu costat. Ho diu, eh? Parla d'una... Ell diu descentralitzada, eh?
Sí.
En el cas de Sánchez Piñol parlava confederal, però vull dir que hi és aquest sí. concepte, també.
Sí, clar. Les Espanyes, el rei, no?
Vull dir que no.
Dos reinos d'Espanya.
Jo no conec ningú que hagi parlat de
Catalunya. Sembla molt el que hi deia Henry Kamen en un escrit, no sé si era El Mundo, El País, o amb un anàlisi molt similar.
Acaba de treure un llibre.
Sí, però mira, és que això que acabes de dir Henry Kamen, a mi em sembla molt paradigmàtic de moltes coses, eh? És veritat que Henry Kamen té aquestes postures, i són absolutament respectables. Però és que hi ha dotzenes d'historiadors que tenen postures oposades a això. Aquest és una de les formes de fer...
Poder sense el prestigi que té Kamen com hispanista.
Perdona, també n'hi ha d'altres amb moltíssim prestigi que diguen les tesis totalment oposades. Aleshores, quan es parla amb segons quines persones que defensen certes postures, només t'agafen els arguments que els interessen, però ignorant volgudament tots els altres, no? I aquest és un dels casos que... Mira, jo com a antropòleg, per explicar-ho d'alguna manera, era especialista, sóc especialista amb els pigmeus. Els embuti, coneguts per ells. Molt bé. La primera cosa que fas quan t'especialitzes en un tema és llegir tots els especialistes...
Que també són amics de
l'Obiang. Tots els especialistes que hi ha en aquella qüestió. Clar, hi havia un antropòleg que et deia que els pigmeus eren telèpates i si eren tan petitons és perquè eren híbrids amb extraterrestres d'Alfa Centauri.
Això?
Sí, n'hi havia un que deia això. I tenia molt de prestigi. Aleshores, clar, tota la gent que li agradava...
Molt de prestigi, Alfa Centauri, sobretot.
Tots els amants de les ciències paranormals i tal, sempre en mencionaven aquesta grandíssima autoritat científica que diu que els pigmeus eren telèpates.
Jo crec que el Galindo era una mica això.
Has d'agafar tots els altres antropòlegs i, hosti, tu, quan de 10 antropòlegs només n'hi ha un que et diu que són telèpates, doncs, hosti, potser hi ha alguna cosa que falla aquí, no? El Henry Kamen és un gran autor, però, bueno, ningú és perfecte, oi? I, a més, és que és això, hi ha dotzenes d'autors que no et diuen això, ni molt menys. I aleshores, bueno, tinguem tota la realitat contrastada, és senzillament una cosa com aquesta.
Un minut i arribem a dos quarts de...
Una cosa, si els àustries, a partir d'aquell moment, haurien pogut continuar mantenint un estat, diguem-ne, descentralitzat, o tal com anaven les coses per Europa, ja haguessin també après la cosa més...
Era el compromís que vam prendre el primer moment.
Et dic que era la tradició, i pactista, clarament pactista. Però vull dir-te que no sé si haguessin pogut, se sap, això són ucronies.
Però el que podem saber segur és que el 1713 hi havia dos models diferents a dins d'un estat compost, com era Espanya, i que eren dues realitats, que per dir-ho d'una manera, per fer-ho una extrapolació moderna, seria confederal, seria el que més se li aproparia. Però realment Castella i l'antiga corona d'Aragó és que vivien d'esquenes els uns als altres. Era una situació realment complexa, no?, a nivell institucional. Però el que no
es pot fer és tirant la mirada enrere, parlar com si Espanya de 1714 fos com l'ara, la d'ara. No, clar, el significat, el camp semàntic de la paraula que fa servir Casanova no té res a veure amb una qüestió unionista. I després hi ha un assumpte que vull remarcar. I és que quan es diu, no, és que Casanova era independentista, és que qui ho diu, això?
És que jo anava... És el que volia dir abans.
Que defensava les constitucions i llibertats catalanes del moment. El seu marc...
Qui ho ha dit?
Es crea un imaginari popular. No,
sí, però jo... No, fixa't que jo he preguntat qui diu exactament això.
Hi ha una realitat que és la que és. S'ha creat des de la historiografia oficial i des de depèn de quins pols de poder oficials una imatge a la que es ven la següent idea. I una idea que, a més, ha calat en gran part de la població. A l'11 de setembre va haver una lluita de Catalunya contra Espanya. Rafael de Casanovas era a l'aladit de la defensa dels drets de Catalunya contra una Espanya que representen els Borbons, que volia reprimir, oprimir Catalunya, que quan va prendre Barcelona va treure tots els drets als catalans. I aquesta és la realitat que es ven amb l'objectiu, des de la historiografia oficial de Catalunya, depèn de quins poders de Catalunya, d'assimilar el 1714, el dia d'avui, quan el que passa en 1714 és el mateix que passa arreu d'Europa en aquell moment, que és la transició d'un estat modern a un estat contemporani. Com va passar a França, com va passar a tants altres països.
Però la modernitat en aquell moment la representaven Holanda i Anglaterra.
La resposta és sí. Hi ha una manipulació avui, tal com diu Kamen.
Escolta, el 1714, el gran model modernitzador, eren, ja et dic, els que representaven el model parlamentari i econòmic que hi ha a Holanda i a Anglaterra. I aquest és el model que triomfarà, a més. De fet, des del punt de vista historiogràfic, la cosa més assenyada que es pot dir és que el model totalitari, per dir-ho així, borbònic de França i Espanya, acaba fracassant, acaba cedint. Però, jo ho sento molt, no va ser una guerra d'Espanya contra Catalunya, però va ser una guerra, del model polític que imperava Castella i que es va apropiar de tot Espanya i que va acabar destruint tot l'edifici institucional català. I això és una tradició historiogràfica que no és actual i manipuladora, que ve des de fin de la nació catalana que va escriure el 1905 el Sant Pere i Miquel. I això està absolutament constatat. No eren uns fueros medievals, no. Era tot un edifici que es basava amb la idea del pactisme, que volia dir que, a diferència de Castella, el rei a Catalunya i els territoris de Corona d'Aragó estava supeditat a les institucions locals.
Però l'únic matís és que no tota Espanya és borbònica i no tota Catalunya és austriacista.
No, també hi havia austriacistes a Catalunya, de la mateixa manera que hi havia borbònics o botiflers a Castella, de la mateixa manera que hi havia borbònics a Catalunya. Però eren molt minoritaris.
D'acord, però vull dir que a Espanya també se les fotien entre ells.
Jo sempre he dit que no va ser en absolut, per exemple, una guerra ètnica. No va ser una guerra de castellans contra catalans, com demostra que el capità de les tropes catalanes era un castellà. Però sí que va ser una guerra de Castella contra Catalunya, en el sentit de que eren dos models polítics diferents. Això és el que explico l'article, que per cert està escrit de molt abans que anés a Holanda, perquè clar, s'havia de publicar, jo no estava viatjant per escriure-ho.
Sí, però mira, la vida... Mira, jo vam posar aquesta portada, fixa't, que no hagués anat... No, és que no t'ho mereixessis, Però és que, clar, l'oportunitat...
Mireu, hi ha una cosa que això, a més, ho constata perfectament, i és que tant a Aragó com a València com a Catalunya, aquest règim de llibertats que hi havia en aquell moment, llibertats entre cometes i en el context, perquè no hi ha res a veure amb el règim autocràtic de Castella. Doncs, els tres territoris estaven més o menys degradats. On es mantenien més forces aquestes llibertats, altra vegada, entre cometes, populars, va haver-hi més resistència militar. Aragó ja estava erosionat i va caure en seguida. A València va haver-hi més resistència. I on es van tombar més resistència va ser Catalunya, que va ser, es digui el que es digui, una resistència dirigida pels nobles, perquè era una societat nobiliària, qui empenyia era les classes populars. Això està constatadíssim per milers de documents. I aquests documents són els que no et treuen quan surt el debat, no? Només et treuen els que els interessen. Els historiadors acadèmics que tenim aquí són reconeguts internacionalment i estan molt focalitzats en la qüestió. I ser catalans no els fa menys entesos amb el tema, I el Kamen és una veu entre d'altres. Jo només dic que mencionem totes les altres, també.
Sempre acostuma a passar que la víctima acaba sent victimària, sobretot pels vencedors. I jo crec que és el que estava passant ara mateix. És a dir, ens hem passat la vida, els que tenim la meva edat, per exemple, escoltant mentides sobre la història del nostre propi país. Si algú ha manipulat la història i el passat, ha estat un estat durant la dictadura ja no cal dir, i prèviament, perquè tota la manipulació històrica que es fa durant el segle XIX és importantíssima. En el XX t'ho explico. Nosaltres, al final, i jo he sentit dirigents polítics, alguns dels quals són de sensibilitat propera al Joan, per exemple, que diuen que Espanya estava a la Bíblia gairebé, que és mil·lenària. És a dir, el concepte Espanya, que és mentida. És literalment mentida. Jo no conec ningú que hagués llegit tres llibres i mig que digui que Casanovas era independentista, perquè és un concepte que no forma part de l'època. És a dir, en tot cas, això és un concepte modern que té un altre recorregut.
Una altra cosa és que molta gent creu que va morir.
No, però això també ara ja ho saben, que no. Però és igual. Però que, en canvi,
vull dir
sí que hi ha...
Perdoneu, que va morir en el setge.
Sí. No. Però, en canvi, sí que em sembla que és evident que hi ha hagut un record històric, que més, jo que ara he estat molt ficada en el segle XIX, per exemple, queda molt viu, hi ha un record històric del que representa el 1714 de destrucció dels drets constitucionals catalans. És a dir, estàvem amb una estructura que no era un estat modern com els d'ara, que és una altra història, una estructura en la qual dos nacions perfectament homologades, perfectament dignes, i amb memòria, i amb identitat, i etcètera, convivien en unes polítiques comunes, però de tant en tant xocaven perquè els interessos no eren comuns. I hi ha un moment determinat en la història en què la nació catalana, o la corona d'Aragó, com li vulguis dir, recordem que anava de Salses a Guardamar, recordem-ho, bueno, a Salses ja no, perquè ja havien passat coses, la corona catalana defensa els seus interessos econòmics i geoestratègics enfront d'una ofensiva que no li és favorable. I això és el més semblant al que defensem ara. És a dir, ara estem en un context molt diferent, ara és tota una altra història, però en el fons hi ha gent que està demanant fer una cosa perquè els interessos econòmics i identitaris i culturals i de tota mena de la nació catalana estan en perill.
Però, perdona, un matís, no, deixa'm dir una cosa acabar, només, no, per favor, una cosa. Però és una cosa, efectivament,
bé,
hi ha gent que aboquem l'Espanya austracista i que, per tant, ens agradaria que fos federal.
Sí, però, Xavier, en tota la raó, perquè...
Sí, com federal.
Com federal, sí.
Xavier, tot el que tu vulguis. Però el fet és que la història d'Espanya és la història d'una Castella que guanya i que imposa un model determinat, i és un model molt agressiu, i el segle XIX és un segle terrible, i després del segle XX tenim dues dictadures brutals, i tot això neix en el moment en què a partir del 1714 guanya un model determinat d'estat, i és un model que és molt antimodern i acaba sent tan antimodern que acaben censurant en aquest senyor Utrecht. És a dir, al final és una mentalitat determinada que neix a Castella. No parlo dels castellans, parlo de Castella com a concepte nacional, que neix a Castella i vens a una Catalunya que és molt més moderna de concepció política, de concepció econòmica i de paper al món. Ara, dit això, manipulació de la història. Home, si el que intentem els catalans, o el que intentem alguns catalans, és refer la història que ens han negat. Perquè hi ha generacions i generacions de catalans que no han sabut res de la seva
però
història.
Però sense caure aquest en els senyor, paranys de la història senyor... romàntica espanyola. Sí.
Escolta'm... No, perquè nosaltres, Xavier, sortosament tenim de tant en tant observadors autocrítics i amb mirada crítica, com en Sánchez Piñol, que ja li posen la punta on toca. A mi m'agradaria que a Espanya n'hi haguessin més, també, que de capacitat crítica amb la història espanyola.
D'acord.
Que n'hi ha
poquets. Però nosaltres també, és a dir, les guerres carlines ens matàvem uns catalans contra els altres,
excepte també. Excepte els matiners, que els hauríem de salvar una mica.
Algun comentari, Albert, sobre el que estàs escoltant ara que diu la Pilar?
No, bueno, que en tot cas ja està bé que hagi debat i segurament polèmica, no? Però perquè aquest tema surti i es matisi, i es, però que és molt interessant, però com més informació hi hagi, més coneixement, doncs menys possibilitats hi haurà de manipular la història en un sentit o l'altre, no? Mm-hmm. Però realment és veritat que jo en tot aquest any he trobat això, una mena d'ofensiva revisionista que diu barbaritats. O sigui, i que no és tolerable que, bueno, tornant al principi d'aquesta entrevista, no? De que et vingui una funcionària del govern espanyol que gairebé t'està llegint la cartilla de l'espanyolitat oficial dient que el decret de nova planta va a modernitzar Catalunya. Clar, això és desenfocar totalment. O sigui, el que va passar. Va haver-hi una repressió terrible, terrible. És que, com més avança la investigació historiogràfica, més ho veus, tot això, no? Aleshores, no pots camuflar-ho dient que, bueno, que el règim borbònic va modernitzar Espanya, i Catalunya inclosa, que és el símil de dir que Franco va industrialitzar Catalunya. No, escolti, després d'una guerra tot millora, esclar, perquè s'estaven matant i destruint, però alguna cosa repunta. Però aquell model va ser un fracàs, el model borbònic. Van haver de recular, precisament van acabar donant atribucions mercantils a Catalunya i tal, perquè, bueno, és que aquella repressió del règim ocupat que van tenir estava ensorrant el país sencer. Mm-hmm.
Joan, sí, molt ràpidament. Jo crec que intentar buscar l'excusa de tot el que passa avui a Catalunya amb la de 1714 no té cap sentit, perquè, a fi de comptes, l'evolució de la història en 300 anys, no només la història terrible que dibuixa la Pilar, que efectivament la història d'Espanya del segle XIX i de part del segle XX és una història terrible, com és una història terrible en el conjunt d'Europa, la història del segle XIX i del segle XX, les guerres napoleòniques...
Respecte a Catalunya.
Les guerres napoleòniques, dues guerres respecte mundials, etc. Dit això, el que vull dir és, escolta, més que un cert revisionisme, el que hi ha hagut aquí ha sigut durant 40 anys, o durant els últims 30 anys, s'ha anat creant una historiografia a la que hi ha hagut un excés de vinculació de la història a la política. Inclús dintre del franquisme... Inclús dintre del franquisme, Vidal Quadras no és historiador, és físic nuclear. Inclús durant el franquisme ja van començar a aparèixer historiadors, Vicenç Vives, Pierre Vilar, alguns d'ells, per tant, ni siquiera són catalans, i després, durant la democràcia, hi ha hagut la possibilitat d'explicar tot el que ha sigut la història de Catalunya. Fer com ara acaba de fer la Pilar, d'intentar explicar que tots els mals de Catalunya venen del nostre vincle a Espanya, o intentar explicar tota la història desgraciada de Catalunya i Espanya en base al que va passar en 1714, poc històricament, poc documentat, disculpa, sí, Pilar, sí, perquè a fi de comptes, sí, quin va ser el devenir de l'estat austriacista al llarg de la història, vam tenir, va sobreviure, per exemple, l'imperi austrohongarès. Va sobreviure l'imperi austrohongarès, i l'imperi austrohongarès, jo podria dir ara que la conclusió final de l'imperi austrohongarès han sigut totes les guerres de Iugoslàvia, totes les matances, tota la neteja ètnica, milers i milers de morts, i per tant jo, si fes el teu discurs i fes el teu argumentari,
diria, escolti,
jo podria dir, i em posaria el teu nivell, em posaria el teu nivell, si jo digués, si a 1714 haguessin guanyat els austriacistes, Catalunya hagués acabat com Bòsnia. Perquè el que tu acabes de fer seria equivalent a això, des d'un punt de vista històric.
No, però a veure, jo crec que podríem establir un cert consens, i és que el 1714 sí que existia a Catalunya, un règim polític que va ser absolutament anorreat després de l'ocupació
medievalista.
Estem d'acord amb això. A partir d'aquell moment, les conseqüències sí que arriben fins avui des de molts punts de vista. Mira, tu pensa una cosa, hi ha un fil de plata que uneix el passat amb el present. Tu, és que el primer que fan els borbònics quan conquereixen Barcelona és edificar la Ciutadella. Clar, això fa inevitable que, com a record que queda allà arquitectònic i repressiu, pels barcelonins i catalans de l'època, el règim borbònic s'assimili a la tirania. No només això, el 19, els escriptors romàntics del 19 et diuen, escrivim novel·les sobre 1614, perquè quan érem nens jugàvem als carrers de Barcelona no a indis i vaquers, sinó austriacistes i borbònics. I adivina quins eren els bons. I això fins avui. El lligam és tan clar que on s'edifica el Parlament de Catalunya? Quan es tiren les muralles a terra, on hi havia la Ciutadella.
Que ja hi havia hagut... Estem parlant d'un dels setges de Barcelona, eh? Perquè poc abans van ser els anglesos...
Sí,
que van
setges
dir,
va aguantar Barcelona.
Exacte, aviam si se'n van els Borbons. Les muralles, i foten a bombardejar la ciutat,
les muralles,
eh?
Van aguantar sis setges fins que van caure el 1714. Sí. Joan, jo no sé si t'he de felicitar, perquè em diuen els lectors que t'han fet assessor del Giraut al Parlament Europeu, no sé si és cert o no.
Sí, jo soc assistent al Parlament Europeu, ho era abans i ho soc ara. La cosa pública està sempre a tot arreu. No ho amago mai, que sóc assistent al Parlament Europeu.
No t'estava esgarrapant, t'estava felicitant.
És públic i notori.
Bé, doncs assessor del Girauta. Només volia dir una cosa, perquè sempre en aquesta mena de debats, que per altra banda inevitablement han de fer més surfing que submarinisme, passa. Jo no dic, ni he dit mai, que totes les culpes o els problemes que tingui Catalunya siguin culpa ni d'Espanya, ni de Castella en aquell moment, ni etc. Perquè nosaltres tenim una enorme capacitat, com tots els pobles, de tenir corruptes, lladres, impresentables, traïdors, manipuladors, i el que vulguis. És a dir, Catalunya té la mateixa dosi de capacitat d'error històric que qualsevol altre. El problema és que no ens han deixat. És a dir, el problema és que sí que ve de la història, i sí que ve d'aquell moment determinat de la història i de la història posterior del que ha estat Espanya, sí que ve la impossibilitat de que Catalunya desenvolupi un model polític i social propi que potser hauria anat millor. Potser és una ucronia, no ho sabem. Potser no, eh? Potser hauríem estat uns càfres. Però el fet és que nosaltres, en aquest moment de la història, estem on estem, perquè aquella Espanya possible neix d'una manera i no d'una altra. Però no només respecte als catalans, i té raó el Xavier. També es carreguen la Pepa i torna a l'impresentable del Ferran VII i recuperen el segle XIX.
I, perdona,
en el segle XIX la policia religiosa.
Allà França, sí que triomfa Espanya després. És a dir, les idees de la revolució sí triomfen a l'Espanya.
Però jo vull recordar...
Anys després.
Jo vull recordar que... que jo vull recordar...
Sí.
Jo vull recordar que l'Estat, per exemple, envia a Catalunya a principis del segle XIX a un tipus com el Conde d'Espanya a fer una repressió brutal, perquè aquí hi ha liberals. És a dir, que la mentalitat catalana era una mentalitat molt més moderna i molt més avançada que aquella Castella emparada en allò que l'Orwell en diu els tres pilars, és l'Església, la noblesa i a l'exèrcit. No hi havia comerç, no hi havia...
Però quan li demanen a Catalunya... Quan li demanen a Catalunya el tema dels bons usatges, és a dir, els nobles catalans tampoc és que tractin massa bé.
Perquè ja t'he dit, Xavier...
Els súbdits catalans, moltes vegades els camperols catalans invoquen el rei d'Espanya ajut perquè,
autoritats... No, merder, que ja quan intenten matar Ferran el Catòlic, justament... Per cert, que posats a parlar de manipulació de la història... lo de la sèrie Isabel és d'escàndol.
És una gran...
D'escàndol.
És una gran sèrie.
Torna a començar avui.
No. No, però escolta, jo només volia dir una cosa que, per clarificar-ho, i és que molt sovint amb els acadèmics catalans els demano que intervinguin més amb aquest tema en premsa i que parlin de què va passar o el que sigui, no? Per què? Perquè dins del món acadèmic no hi ha pràcticament cap discrepància, és que no hi ha una polèmica. La immensa majoria de les polèmiques que hi ha sobre el 1714 venen de gent de fora del món acadèmic, i això és que és important recordar-ho. Això és clar, per això jo els demano als catedràtics catalans que diuen, escolta, digueu-lo vostre, perquè vosaltres podeu sentar càtedra. No?
També...
A mi ja, quan intervinc jo, és algun element més de la societat civil com pot haver-hi algú de l'altre bàndol que ho diu. Però és que hi ha coses que no haurien de ser discutibles. I és aquí on vaig a parar. No?
Hi ha una polèmica... Que tampoc ens ha de fer mal d'acord l'assumir que Catalunya, dius, home, es va equivocar de bàndol perquè va anar del cantó del predador. No, va canviar de bàndol. Però no ha de passar res per dir això, també. Mm-hmm. És a dir, hi ha un moment en el qual ve Felip V i convoca acords, arriba en un acord i se'n va a Madrid i governa. I Catalunya tot d'una diu, possiblement ens aniria millor amb els altres. Això, que sembla que sigui un tabú, hi ha qui ho explica amb molta naturalitat.
Albert, alguna cosa més, sisplau, per acabar.
És un debat que dona per molt més. Però està bé que es debati, perquè es pot anar clarificant les coses, no? I entrant en aquests aspectes.
El problema és que només debatem aquí, eh?
Són 3 minuts de 10 del matí.
Albert Sánchez Pinyol. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies
per venir avui aquí al Món Arracu a explicar-nos-ho.
A vosaltres.
I molts èxits. Per cert, que tenim 10 llibres del Victus per regalar.
Quina cara que fa!
La cara de l'Albert Sánchez Pinyol. 5 en català i 5 en castellà. Gentilesa de la campana, de l'Isabel Martí, seran pels 10 primers que aconsegueixo parlar amb la Marga Ortuño trucant ara mateix. 902-47-700. 902-47-700. Qui li anava a dir a l'Albert Sánchez Pinyol que... Quan fa que va sortir? Te'n recordes el dia que va sortir el Victus o no?
No, però recordo que ja fa un parell d'anys.
Estem parlant, devia ser
el 2012.
Febrer del 2012, més o menys,
potser
del 2012. O sigui, que 2 anys i mig després, un llibre que ja tenia recorregut, ara faci un pic de vendes a Catalunya i l'Estat...
Ja ho trec.
Per cert, la versió anglesa surt ja, també, no?
Sí, l'11 de setembre, crec.
L'1 de setembre és la versió anglesa.
Harper Collins.
I em sembla, perquè va enviar un comunicat a la campana, que també em deixo butxaca aquesta setmana.
Això t'ho ha de millor l'editora.
No, ja t'ho dic jo, que sí.
Però, potser sí, sí, sí.
Quants llibres portes, Manu?
No ho sé. Jo sempre dic que parlo de lletres, no de números, perquè és que això ho porta l'editorial.
No, però l'edició de butxaca és una gran notícia, perquè a ma mare li pesa el llibre. No,
ja. I la de butxaca és una manera de parlar, és de portar la butxaca una mica gran. Perquè...
I deus haver anat amb...
No, la gent gran li pesa el llibre.
Sí, sí. No, no, la gent gran, la gent jove.
També.
És igual,
eh? És igual. El Màrius Carol es considera jove, eh?
Gràcies.
No he fet cap referència personal.
Gràcies. Ara tornem.